Per ràdio, per internet i Cat FM. No et quedis enrere.
Cabaret elèctric amb Txell Bonet.
Doncs amb el nostre company Daniel Fernández parlant una setmana més de còmics, una secció molt estimada pels oients del Cabaret Elèctric, perquè sempre carrega les coses i acaben volant.
Sí, sí. Avui no porto res, ja ho dic.
No, però sigueu fidels també. Exacte, sigueu fidels. Exacte. Ens situem, com dèiem, en aquest pupurri de diferents històries.
Exacte. Avui parlarem de biografies, de clàssics dels 80, d'independents, de manga, d'autors espanyols, fins on arribem.
Doncs parlem del senyor Will Eisner.
Exacte. El Will Eisner és no només un clàssic, sinó que és probablement l'autor més important de la història del còmic, o dels més importants, segur, i probablement el més important. Norm ha editat consecutivament dues novetats que estan molt bé. La primera no és un còmic, sinó que és un llibre. És Will Eisner, l'espíritu d'una vida, una biografia escrita per un nord-americà que es diu Bob Andelman. Està bé perquè biografies d'autors de còmics, jo no sé si se'n fan gaires fora, però aquí és, jo diria que molt, molt, molt poc habitual. I a més la biografia del Will Eisner és molt interessant, perquè va estar present als anys 30 al naixement del comic book, que és els còmics populars
de grapes.
Va fer un suplement per diaris de 16 pàgines on hi havia l'Espírit, que és un dels còmics més importants de la història. Després va estar molts anys treballant per l'exèrcit dels Estats Units fent una publicació educativa amb còmic pels soldats, i quan va tornar va ser el pare de la novel·la gràfica que ara tant es comenta. Uh-huh. Doncs ell el 1978 va ser el primer en parlar de novel·la gràfica amb una obra que es deia Contra con Dios. Per això la biografia és molt interessant, perquè suposa un recorregut per la història del còmic nord-americà. I a més és que jo l'he trobada molt, molt distreta, perquè és àgil, està plena d'anècdotes i la veritat és que es llegeix molt bé. O sigui, és una lectura que està molt bé pels fans de Will Eisner i pels que vulguin endinsar-se una mica més en la història del còmic nord-americà.
Seguim parlant del Will Eisner, ara sí, amb un còmic.
Amb un còmic que recopila precisament quatre de les novel·les gràfiques d'aquesta segona joventut, sota el títol de Nova York, vida en la gran ciutat. I és que aquestes, a veure, per això hem posat una cançó que parla de Nova York, perquè la ciutat és molt important dins de l'obra de Will Eisner. Compila quatre obres que estan força bé. Una és Nova York i l'altra és Apuntes sobre la gente de ciudad, que són petites anècdotes molt breus sobre la vida a Nova York, que és allò com en alguns es dibuixa el mateix Will Eisner com si estigués prenent notes al natural.
Com a la portada, per
exacte,
exemple.
Són petites anècdotes que és com si et sentes a la parada d'autobús i veus pues, breus històries. Doncs aquestes breus històries les converteixen en petites historietes que estan molt bé gràficament. I les altres dues novel·les gràfiques que es recopilen, ja dic que és un llibre bastant gruixut, són El edificio i Gente invisible, que ja són històries més desenvolupades, una mica sobre gent, amb un caire una mica trist, sobretot, una mica jo vaig trobar com aquelles pel·lícules del Frank Capra, però sense final feliç, no? Sense que la gent al final es doni un petó, no. Són més dures, i a més hi ha la narrativa gràfica del Will Eisner, que és excepcional.
I un un altre totxo també, no? No estem parlant d'un llibre allò petit.
Exacte.
De grapes.
De fet, això és una col·lecció que es compilarà en 5 àlbums, crec que són, l'obra completa de Liv Chalán. Liv Chalán va ser un dels mestres de la línia clara dels anys 80, de la, diguem-ne, que és un renovador de la tradició d'Hergé i de Tintín, no? I del còmic especialment belga, més que francès. I de fet és un dibuixant que encara segueix vigent. Max o Dupuy Barberian del senyor Giren tenen influències. A Liv Chalán el que va passar és que va morir molt jove amb un accident de cotxe i diguem-ne que es va troncar l'obra del que hagués estat un dels... Ja és gran, però és que a on hagués pogut arribar és difícil saber-ho. I això queda molt clar, sobretot en aquest segon volum, on es recopila la tanda d'aventures del Freddy Lombard, que era una mena de Tintín, no? Diguem-ne, més evolucionat i molt més modern, que hi ha dues aventures que eren les que aquí a Espanya no s'havien editat mai. La primera es situa a la ciutat de Budapest l'any 1956, que és quan va haver-hi l'aixecament contra el domini soviètic. I la segona, que es diu F-52, passa tot dins d'un avió que s'inaugura, que és com una mena d'avió supersònic estil Concorde, que li queda molt bé a l'estil de dibuix,
sí,
com retro, 50, que té.
De fet, hi havien hagut alguns avions així que tenien doncs molta cosa dins.
Exacte.
Habitacions privades, molt de luxe.
Sí, sí, és un avió supergran on es produeixen dues aventures, no? Diguem-ne, dos fils argumentals. Un és la desaparició d'una nena i l'altre és la presència d'un espia soviètic que precisament està allà per veure l'avió. A mi m'ha agradat moltíssim, sembla, és molt distret, però alhora està molt ben desenvolupat i jo crec que són un parell d'obres mestres que aquí havien quedat oblidades i que ara podem recuperar.
I ara una obra també força entranyable, crec, no?
Exacte.
El títol ja ho diu bastant.
Sí, es diu Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill, i és obra de Jean Reno i Emil Bravo. Quan vam parlar dels Premis d'Angoulême, va haver-hi alguns que no havíem llegit perquè no estaven editat, i jo vaig comentar que hi havia un que era l'edició era imminent a càrrec de Ponent Mont. Doncs és aquest Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill, guanyador d'un premi essencial, i és una història molt maca amb uns dibuixos preciosos. A mi la part gràfica m'ha agradat molt i la història és molt tendra. És la història d'un nen que no sí que s'explica al final, jo no diré res, però que la mare no hi és a casa i viu amb un pare que té molta feina, està amb un cangur, i diguem-ne que rep unes cartes d'una mare que fa uns viatges com molt impossibles, no? El títol ja ho diu. Ja ho dic, és un còmic molt maco, amb uns dibuixos preciosos i que molt, molt tendre i està molt, molt bé.
I ara em sembla que portes una obra així com força híbrida, no?
Exacte.
Que té com entrevistes entremig, vinyetes...
Sí, és el
coses
Moment,
molt diferents.
És una antologia que té intenció regular, o sigui, surt una cada 6 mesos, ja fa un temps, d'autors joves independents i alternatius nord-americans. Va sortir un primer ja fa 6 mesos, editat aquí per La Cúpula, i ara ha sortit el segon, que posa Mome, hivern de 2007, i diguem-ne que són els fills directes i immediats del Daniel Clowes, el Chris Ware, sempre generalitzant, no? I hereus, per tant, també una mica de l'underground, tot i que gràficament ja...
Hi ha de tot, aquí.
No són tan... Sí, sobretot domina, per això, el dibuix molt maco, molt modern i bastant exquisit, ho podem dir. La varietat és molt gran, seria molt llarg comentar-ho. Podem dir que hi ha un dels guanyadors d'Angoulême, que no està editat encara, al nostre país, com es diu Martin Cendrera. Hi ha la filla del Robert Crumb, que
sí,
es diu Sophie Crumb.
Pot ser que sigui aquesta.
No, aquest és, no? El Jeffrey Brown, que és el més conegut dels que hi ha.
Uh-huh.
És una noia que dibuixa en blanc i negre.
Aquest, pot ser?
Sí, aquesta és la Sophie Brown,
uh-huh.
Sí. que és, també té un dibuix més brut, no s'assembla al pare, però...
No és tan rodó.
Exacte, no és tan rodó, però sí que tan... I sobretot el tipus d'història es nota molt. I el Jeffrey Brown, que és el més conegut...
I... Sí, que aquest és el que explica les seves històries autobiogràfiques amb les dones.
Exacte.
I tot aquest rotllo.
Exacte,
eh?
Avui portem, de fet, té una altra novetat editada, que és Qualquer senzilla intimitat, que tanca el que s'anomena la trilogia de les nòvies. Ha dedicat un llibre a cadascuna de les nòvies que va tenir mentre ell era estudiant. Estudiant de Belles Arts, que va ser guardonat amb un diploma, no? Tenim Inverosímil, com a perdida virginitat, va ser el primer, després Torpe, i ara aquest, no? Jo amb el Jeffrey Brown m'ha anat agradant més segons anava llegint més obres. Perquè la primera obra d'aquestes que vaig llegir va haver-hi un moment que vaig dir aquest tio m'està prenent el pèl, no?
Home, jo saps el que estava pensant ara i tampoc tinc tants anys, com se n'en recorda també de les nòvies,
sí,
i de les anècdotes, perquè a vegades una història borra una mica una altra, no?
Sí.
I ho tenia tot en un diari super ben apuntat, o té una memòria d'elefant, sí, aquest paio.
Sí, perquè és que a més la gràcia, el que em comença a fer molta gràcia el Jeffrey Brown és que és molt elíptic, és a dir, la història d'amor no s'explica, és a dir, quan, com la història de l'amor no s'explica, sinó que ells es va centrant en petits moments, no? Estan al cinema menjant crispetes, tenen una petita discussió, s'estimen molt i els donen dos
pots.
Exacte,
no?
I a més dels moments més tontos, no? Que és el que al principi deia, quan no sabia ben bé què era, deia, què m'està explicant aquest senyor? I li he anat agafant el punt i ara pues, m'agrada el Jeffrey Brown.
Molt bé, doncs em sap greu, però teníem coses del Manel Fontdevila que comentarem un altre dia, i de Hideki Mori, que és un japonès i un d'aquí de casa nostra, ja,
doncs,
ja en parlarem.
Programa.
Vinga, que vagi bé, Daniel Fernández, dimarts hi tornem, eh?